Hola, com esteu? El meu nom és Glòria Mengual Taballo. Soc òptic optometrista. Com bé siguent habitual, estem fent estos espais sobre la salut visual, on hem portat al doctor Hernández, ell és oftalmòleg de la Clínica La Pau, també a companys òptics optometristes que ens han parlat sobre diferents aspectes de la visió. I avui anem a canviar una miqueta de sentit. He decidit portar a un company que li diuen Miquel Urdiain. Ell és audioprotèsic, amb més de 30 anys d'experiència en el sector, responsable en l'actualitat de la direcció tècnica i comercial d'AudioLife, empresa dedicada en exclusiva a la promoció d'audiologia altament professionalitzada en el sector òptic. A ell el podeu trobar tots els dimarts a l'òptica Pego. La salut auditiva és molt important, ja que la nostra societat avança a un ritme trepidant, que vivim en un món on la comunicació és ràpida i no pot esperar. Les persones amb problemes d'audició es veuen cada vegada més apartades i aïllades d'aquest entorn ple d'estímuls sonors que no sempre són esperats. Hola, Miquel, com estàs? Benvingut a la Ràdio Pego.
Gràcies, Glòria. Molt bé, estic perfecte aquí. Encantat de poder parlar amb tots vosaltres sobre la pèrdua auditiva i la seva repercussió.
Quins són els factors que generen un augment dels casos de pèrdua auditiva?
Bé, Glòria, podríem anomenar diversos factors que fan que la pèrdua auditiva aparegui. El primer i el més conegut és l'edat. Vull dir, els anys no passen en balde i això és així. A mesura que ens anem fent majors, doncs els oïts es van desgastant i això fa que la nostra capacitat per escoltar sons suaus o comprendre, més que sentir, comprendre allò que ens diuen, doncs cada cop sigui més difícil. Aquest tipus de pèrdua auditiva és molt marcada i molt habitual en persones de més de 70 anys i li diem presbiacúsia, encara que es pot trobar abans d'aquesta edat. Altre dels factors que ens veiem que està afectant i cada cop més és l'exposició al ruïdo fort, al soroll fort, d'acord? Aquesta exposició, per exemple, a música forta, fa que alterem, danyem la nostra oïda interna, d'acord? Les cèl·lules ciliades, aquelles que transmeten el so, converteixen el so d'una ona acústica a una senyal elèctrica, perden la capacitat de recuperar-se a mesura que estan exposades a alts nivells d'entrada, a alts nivells de so. Aleshores, això és molt habitual, repeteixo, amb persones que o bé senten música forta o bé, per exemple, treballen amb maquinària molt sorollosa. Per suposat que des d'aquí el que volem és recomanar a tothom que ens estigui sentint a protegir-se, si no és possible, de prescindir d'aquests ambients acústics en so tan fort, doncs de protegir-se les oïdes, els oïts, amb protectors acústics que n'hi ha al mercat molt efectius actualment. I a part d'altres factors que poden afectar a la pèrdua auditiva o que aparegui la pèrdua auditiva, també m'agradaria parlar-vos dels ototòxics, no? Que són aquells medicaments que prenem que ens curen d'algunes coses però que poden tenir també efectes secundaris i l'oïda, l'oït, és un dels sentits que es veu més perjudicat normalment per aquest tipus de medicació.
Si ja he detectat que patisc un problema d'audició, o bé perquè la meva família no para de dir-me és que està sord, és que està sord, o bé perquè quan m'ajunten els amics i companys al bar no entenc bé, no acabe de sentir el que estan dient-me, on he d'acudir? Al metge otorrino o a l'audiòleg?
Bé, és molt interessant aquesta pregunta que em fas perquè normalment sempre hi ha un dubte. Aquí tinc que acudir quan tinc un problema a l'oït, a l'otorrinolaringòlogo, a l'audiòleg. Primer, deixem clar a què ens dediquem uns i altres, no? Els audiòlegs ens dediquem i ens ocupem únicament d'aquelles alteracions que es produeixen a l'oït i que tenen una repercussió en l'acústica. Com percep la persona els sons i quines solucions n'hi ha perquè pugui percebre'ls millor és feina exclusiva de l'audiòleg. L'otorrinolaringòlogo el que fa és, lògicament, cuidar la salut de l'oït, d'acord? Aleshores, deixem clar, si el que tenim és un problema de que ens fa tenir dolor a l'oït, tenim sospites de tenir un tapó de cera, per exemple, Això seria una qüestió que hauria d'anar a l'otorrinolaringòlogo. Després, si ja tenim un problema d'audició, no sentim bé i no tenim cap tipus d'origen o de causa mèdica, anem a dir, és a dir, tenim una oïda sana, el que hem de fer ja és anar al audiòleg, que és el que determinarà quin és el tipus d'aparell auditiu o d'audiòfon més adequat per solventar el problema.
Moltes persones pateixen problemes d'audició però no busquen solucionar-ho. Quins són els motius que porten a prendre la decisió d'aguantar a pesar de saber que no escolten bé?
Doncs sí, hi ha moltíssima gent que espera i espera, no sabem què exactament, per posar-se un aparell quan saben que no poden sentir com estan sentint, però encara així aguanten i aguanten. I bé, el motiu és molt variat. Principalment hi ha condicionants, com per exemple la qüestió estètica, el no voler acceptar que ja no sentim bé, o bé condicionaments purament econòmics. Val? Bé, jo considero que el millor en aquests casos és sempre que vagin a parlar, que busquin informació del seu audiòleg més proper i que els demanin la seva opinió. Una opinió que ha de ser exempta d'una visió purament comercial. Val? Nosaltres, com a audiòlegs, tenim una missió que és la de solventar el problema auditiu de la persona que tenim al davant, però mai des d'un prisma purament comercial, sinó des d'un punt de vista que sigui sempre el fer un cop de mà a la persona que tens al davant que està patint un problema i que no ho accepta. Com veus, n'hi ha una part molt important a la nostra feina que té una vertent purament psicològica, d'acord? I és la que ens porta a que la gent sigui conscient de com és el seu problema i ajudar-los a veure que la millor solució és donar el pas i posar-se potser un audiòfon, si és el que toca.
Ja per últim, és conegut que adaptar-se a un audiòfon no sempre és fàcil. Fins i tot hi ha gent que es va comprar els aparells amb moltes ganes per acabar abandonant-los al caixó, amb el consegüent disgust i pèrdua de temps i de diners. Com podem evitar que això passi?
Correcte. N'hi ha gent que s'ha comprat un audiòfon i no el gasta. El té un caixó, el té guardat, s'ha gastat un munt de diners i no li ha servit per res. Això és real. Ens trobem de vegades amb aquests casos. Jo el que recomanaria aquí és evitar això provant sempre allò que volem portar, aquell audiòfon, abans de comprar-lo. És a dir, no comprar res que no s'hagi provat i un mateix hagi pogut comprovar, no per allò que li diuen els altres, sinó perquè el que un mateix ha pogut comprovar amb l'audiòfon i d'aquesta manera està segur de que realment allò que anem a comprar-nos ens servirà d'alguna cosa, d'acord? Aleshores, avui dia és normal que tots els audiòlegs deixem primer a prova els audiòfons un període de temps que sigui suficient com per tenir clar que la solució auditiva s'adapta a la pèrdua auditiva del pacient.
Moltes gràcies, Miquel, per haver estat així amb nosaltres a Ràdio Pego i haver-nos contat totes aquestes coses tan interessants. I a tots vosaltres vos espero en el proper Espai Visual. Gràcies.